protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Doncs ja ho sabeu que un cop per setmana volem gaudir del protagonista, volem fer aquesta entrevista en profunditat, aquesta xerrada en profunditat per conèixer algun dels personatges que destaquen o han destacat per la seva trajectòria. És per això que abans d'encetar el protagonista hem de saber qui és.
El protagonista d'avui és...
El protagonista d'avui, Joan, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Tinc moltes ganes de presentar-lo.
Sí, eh? Doncs va, som-hi.
Carles Mundó, nascut a Vic l'any 1976, es va llicenciar en dret l'any 1999 a la Universitat Pompeu Fabra, cursant posteriorment un màster en dret urbanístic, col·legiant-se com a advocat l'any 2006 al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Ha estat un dels advocats promotors de l'Associació Drets, així com cap de gabinet del Departament d'Educació, del Departament de Cultura o vicesecretari de Mitjans de Comunicació de Catalunya i president també de l'Agència Catalana de Notícies. En l'àmbit més polític, entre el 1999 i el 2015 va ser regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Gurb, a Osona, fins que el 13 de gener del 2016 és nomenat conseller de Justícia pel 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. En el seu mandat, el Departament de Justícia va tancar la presó model de Barcelona després de 40 anys de reivindicacions. Es va completar el Codi Civil de Catalunya amb l'aprovació de la Llei sobre Obligacions i Contractes. Es va aprovar la Llei de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme, que va anul·lar 66.000 judicis. I es va aprovar també la Llei de Voluntats Digitals, com també es va posar en marxa el Registre de Parelles Estables de Catalunya, entre d'altres fites. Comissió de Codificació del Dret Civil de Catalunya i de l'Observatori del Dret Privat de casa nostra, també de Catalunya. Bé, després de retirar-se de la política institucional l'any 2017, es dedicà a escriure per mitjans de comunicació, com ara La Vanguardia o L'Ara, i el passat novembre del 2019 publica el llibre El referèndum inevitable del judici endavant per Pòrtic Editorial, un llibre on descriu Joan fil per randa el judici que marcarà d'ara endavant la història política del nostre país. Avui, el protagonista és, doncs, l'exconseller de Justícia, Carles Mundó.
Conseller Carles Mundó, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, molt bé, moltes gràcies i content de ser amb vosaltres.
Deixi'm preguntar-li per què dret.
Per què dret? Doncs recordo per què vaig prendre la decisió. Mira, jo, quan devia ser dels últims, que encara vaig fer el que en deien BUP i COU, i a tercer de BUP, en què s'havia de triar entre ciències i lletres, jo vaig estudiar ciències, feia física, química, biologia, perquè volia estudiar arquitectura. I vaig arribar a la conclusió que arquitectura segurament no em permetia el que és per mi una cosa gairebé imprescindible, que és poder tenir una relació directa amb la gent, poder ajudar la gent, poder escoltar la gent. Segur que els arquitectes també ho fan, però a un altre ritme. I vaig arribar a la conclusió que potser la idea de fer dret, ja amb la idea de fer d'advocat, que és, encara que ara l'acompanya, doncs recitava la biografia, però al final el que m'he dedicat més anys a fer és a fer d'advocat, que és el que faig des del gener del 2018 una altra vegada, permet estar això, en contacte amb molta gent i ajudar a molta gent que en unes circumstàncies de la seva vida ho pot necessitar.
Ara ens ho explicava Mercè Raga, el referèndum inevitable del judici endavant, que ja va per la segona edició.
La tercera, de fet.
La tercera, per Pòrtic Editorial. Vostè comença la presentació d'aquest llibre escrivint: només la tossuderia de l'editor explica que m'hagi decidit escriure aquest llibre.
És així. Jo no tenia cap pretensió d'escriure un llibre, no n'havia escrit mai cap abans, ni tenia la idea de fer-ho per molts motius, que poden semblar motius de falsa modèstia, però sincerament pensava que jo no tenia prou coses per explicar com per posar-les en un llibre, i que si les tenia no necessàriament li havien d'interessar a ningú. I per tant, això no se m'havia ni acudit fer un llibre. I en canvi l'editor, el Josep Lluc, editor del grup 62, feia molts mesos, des del març o l'abril del 2018, quan vaig anunciar públicament que no continuaria en la política institucional, que em va animar a escriure, i jo vaig passar molts i molts mesos dient-li que no i que no i que no, fins després del judici, que ell va insistir i em va semblar en aquell moment, doncs, que potser sí que tenia algunes coses per explicar, i home, veient que hem fet ja la tercera edició, potser sí que li interessava a algú, però vaja, continua sorprenent-me.
Quan es posa davant de l'ordinador o agafa el bolígraf per començar a escriure, amb quin objectiu comença a escriure aquest llibre?
Bé, en el moment en què em poso a escriure sí que tenia clar el que volia dir, que era bàsicament fer dues coses essencials, que una d'elles era deixar testimoni d'un fet que, en fi, encara que en sigui protagonista, doncs, i amb tota la modèstia diré que és un fet històric, el fet d'aquest judici que hem viscut al Tribunal Suprem, i per tant fer-ho des de la perspectiva d'algú que ha estat entre les 12 persones que érem en el banc dels acusats, doncs pot ser una visió útil per a aquells que vulguin veure allò que no apareixia en la pantalla, tothom que ho va seguir. Per tant, jo crec que el llibre explica, està clar, a partir del fil del judici, que com que encara és recent, molta gent el recorda. Potser d'aquí un temps ja no serà així amb tant detall, però també explico moltes altres coses de context del propi judici o del que explica que allò hagi arribat a judici o de les persones que formen part d'aquesta gran història que és el judici, des dels advocats, des dels acusats, el tribunal o les acusacions. Per tant, una voluntat era explicar el judici des de dins i l'altra, no limitar el llibre a ser una vivència personal, sinó que té una segona part més de reflexió política amb la idea de ser un llibre que també fos propositiu i amb una mirada, malgrat les dificultats del moment i el dolor del moment, amb una mirada, malgrat tot, amb un cert optimisme, perquè crec que també ens fa falta en el projecte polític en el que crec i en el que he treballat tota la vida, que és el de la llibertat de Catalunya, també ens fa falta que fins i tot en moments tan durs com els que vivim no perdem el que jo en dic la moral de victòria. I, de fet, aquesta expressió, el de moral de victòria, va ser la meva primera proposta de títol del llibre. Aquesta idea de subratllar que és cert, vivim moments complicats, però és igualment cert que hem recorregut una part molt important del camí i també hem de saber donar valor a allò que ja hem aconseguit. Estem en termes polítics, l'independentisme està molt millor avui que fa 10 anys i, per tant, això també ho hem de tenir present, sobretot per tenir forces per continuar.
Miri, quan llegim aquest llibre de redacció, jo comentava amb els companys que m'agradava molt perquè és una forma diferent de veure el judici. Vostè explica el judici fil per randa, l'explica molt bé, però evidentment l'explica des de primera persona. Vostè estava assegut allà al banc dels acusats i l'explica molt objectivament. El judici era així i anava així. Les conclusions són part del lector?
Bé, no estic segur que sigui tan objectivament, perquè moltes vegades faig consideracions sobre els actors que apareixen per allà i, per tant, el meu punt de vista crec que és de part, com seria sorprenent que no fos així. També vull aclarir als oients que ens escolten que no es pensin, o almenys no era la voluntat, i que això s'ha aconseguit, que estem davant d'un llibre jurídic, d'un tractat de dret penal, ni molt menys. És una, jo crec que és una redacció molt, molt vivencial, fent-ho molt comprensible, perquè els termes jurídics no són complexos d'entendre, i és una mica un repte complicat, era perquè es tractava d'explicar una cosa que tothom ja havia vist. I és com aquell que mira un partit de futbol que ja s'ha jugat, que sap que han quedat 1-0 i que han marcat el gol al minut 23. Per tant, explicar una història coneguda necessàriament m'havia de portar, evidentment, a agafar el fil conductor del judici, però alhora fer com el comentari del partit. I el que vol el llibre en la seva primera part és donar les claus de per què passaven les coses que passaven, a vegades des del punt de vista jurídic i a vegades des del punt de vista polític, i el llibre vol ser sobretot una eina per posar en context aquella història que molta gent va veure per televisió, que comentada doncs potser és més enriquidora per entendre exactament què va passar.
em deia, hi ha moltes coses que no són objectives, perquè faig comentaris respecte al judici. Objectivament va ser un judici polític?
Sense cap mena de dubte. Evidentment, els fets en els quals es basava aquesta acusació eren uns fets que tenien a veure amb l'activitat política, que és legítim compartir-la o rebutjar-la, però en tot cas era evident que era un judici de naturalesa política, que eren unes acusacions de naturalesa política basades en un relat molt allunyat de la realitat moltes vegades, i això en el llibre ho expliquem moltes vegades, o ho explico moltes vegades, en què aquí hi ha un relat forjat a quatre mans amb la Guàrdia Civil, un personatge que apareix molt sovint, que és el tinent coronel Baena, i el fiscal Zaragoza, van inflar el globus de la rebel·lió, creant un relat basat en una violència que no va existir, per poder mantenir aquesta acusació. I no era una acusació qualsevol, o no era casualitat que fos aquesta, sinó que era justament el de mantenir l'acusació del delicte de rebel·lió els permetia fer altres coses que en aquest relat polític buscaven, que era, per exemple, poder suspendre els càrrecs electes perquè aquell que està acusat de rebel·lió i està en situació de presó preventiva, doncs se li pot suspendre, i d'aquesta manera han passat coses tan greus com l'alteració, per exemple, de les majories parlamentàries. Per tant, és clar que aquí hi ha una connotació política claríssima.
Com va viure en general el judici, Carles Mundó? Ho dic perquè sol destacar el fred de la sala on anys abans havia estat jutjat el mateix Lluís Companys. Només el fred de temperatura, ens referim? O...
Bé, arribes al judici que va començar el 12 de febrer de l'any 19, de l'any passat, ja, diguem-ne, amb una història molt llarga, una història que evidentment comença doncs, molt abans del referèndum de l'1 d'octubre, per tant ja portàvem molts i molts mesos d'una tensió i una exigència altíssima, i es van anar succeint els esdeveniments. Per tant, arribes en aquest judici havent saltat moltíssims obstacles, inclòs a la presó, en el meu cas, que hi vaig estar doncs, un temps també, i en certa manera, encara que pugui potser sonar estrany, amb ganes de cremar aquesta etapa, perquè una de les coses que més consumeix en aquesta història és la incertesa, no? I per tant, el judici tots la vivíem, evidentment, com un moment complicat, com efectivament va ser, i més després de veure la sentència, però també com una etapa que era important superar-la per poder afrontar, diguem-ne, la següent i veure-hi el final d'aquest túnel negre, diguem-ne. Per tant, el judici, clar, tens consciència de que és un judici històric, perquè s'està jutjant ni més ni menys que més de mig govern de Catalunya, s'està jutjant la presidenta del Parlament de Catalunya, i abans ho esmentaves, fer el paral·lelisme d'aquella fotografia amb la fotografia de l'any 35, 1935, amb el president Companys i gairebé tot el govern de la Generalitat en aquella mateixa sala i amb les mateixes acusacions de rebel·lió, doncs és evident que colpeix aquesta imatge, i en el llibre també en faig referència al judici dins de la sala. Evidentment, els primers dies tots hi entrem amb el neguit d'allò que desconeixes, en una sala molt pomposa, en un ambient gèlid en tots els sentits, no només el climatològic, diguem-ne, i amb una sensació, diguem-ne, d'abús, clarament, perquè allà s'està celebrant un judici en el que hi ha unes acusacions que per part de la Fiscalia arriben als 25 anys, en el cas de l'Oriol Junqueras, per no parlar del despropòsit que hi hagi un partit d'extrema dreta com és Vox plantejant acusacions de 75 anys de presó, o en el meu cas personal, per exemple, de 24 anys de presó. Clar, tot plegat fa una certa sensació d'abisme, perquè tots sabem, o almenys a Catalunya, tots sabem, tots els que ho volem saber, sabem que aquells fets estaven desconnectats de la realitat, però al mateix temps sabem de l'ànim de venjança que hi podia haver en aquell context, i per tant ens hi estàvem jugant un disbarat d'anys de presó, i evidentment, això fa respecte, però alhora també des de l'absoluta tranquil·litat de consciència, que aquesta és l'altra. En tot aquest procés, tots els companys, els que són a la presó, els que són a l'exili, ho hem viscut amb una tranquil·litat de consciència absoluta, perquè sabem del cert que ens ha tocat viure aquest moment de la història, i el que això no ens fa és treure'ns la son. No tenim la consciència d'haver comès cap delicte, d'haver fet mal a ningú, i per tant això és el que et dona força per anar superant tots els obstacles que ens trobem en el camí.
Em parlava de la Fiscalia, del senyor Zaragoza, que hi parlarem. Em parlava de l'acusació popular de Vox, que hi parlarem. El jutge Marchena és un bon jutge?
El jutge Marchena aquí el que ha intentat és demostrar que el judici que li tocava presidir era un judici neutre, imparcial i cuidant molt les formes. I, en certa manera, segur que ho va aconseguir, però, en tot cas, això és escenografia pura i dura, perquè els problemes d'aquest procediment judicial no estan centrats tant en el que és l'acte del judici, sinó en el conjunt del procediment, en el qual també hi ha la instrucció. I la instrucció, en aquest cas de Pablo Llarena, és una instrucció plena d'irregularitats, plena de vulneració de drets fonamentals, i per tant el que va fer el jutge Marchena i el conjunt del tribunal és un acte moltes vegades de cinisme, perquè, diguem-ne, tenien, em sembla que és l'expressió que utilitzo en el llibre, una amabilitat hiperbòlica, una exageració en les formes, justament per demostrar allò que no era, com se'ns presentava, com si fos un judici escèptic, neutre, i que l'única cosa que importava era el dret i els fets, i és evident que això no és així, i de fet darrere de paraules amables i de frases enginyoses el que hi havia era una voluntat de laminar els drets de defensa, i ho veiem moltes vegades amb l'actitud que es tenia en funció dels testimonis que hi havia o amb aquella història repetitiva de desconnectar les evidències que pot proporcionar les imatges de vídeo del testimoni d'un guàrdia civil o d'un policia nacional que ens estava explicant coses que no havien passat, perquè si ho contrastàvem amb les imatges veiem clarament que estava mentint, per exemple.
Parlàvem d'aquella fotografia l'any 35, fent el paral·lelisme amb Lluís Companys al capdavant, amb tot el seu govern. També va transcendir una famosa fotografia l'endemà de la primera sessió al judici. Hi havia al banc dels acusats tot el govern, tots els consellers acusats, alguns saludant el president, alguns saludant a familiars, Santi Vila mirant cap al sostre. Era una fotografia que donava una visió real del moment?
En absolut. En canvi, suposo que per falta d'altres notícies en aquell moment, perquè el judici encara no havia començat i, per tant, passaven dues coses, que és que hi havia una gran expectació i molt poques coses per explicar al mateix temps, i d'aquella fotografia se'n van treure conclusions que, com a part d'aquella fotografia, em deixen absolutament perplexa i admirat, però entenc que passi, perquè en fi, això, hi havia molta expectació i molt poques coses per explicar en aquell moment. Clar, aquella mateixa fotografia presa un segon abans o un segon després, i de fet això es pot comprovar si els oients tenen la paciència d'anar a Google i buscar les fotografies d'aquest fotògraf, que és l'Emilio Naranjo de l'agència EFE, veuran la seqüència de fotografies d'aquell mateix instant són totalment diferents. Per tant, és com deia el Javier Cercas, és l'anatomia d'un instante en el qual s'hi treu molta punta. Clar, feia molt poca estona que havia tingut l'oportunitat de saludar el president de la Generalitat i els consellers en els passadissos abans d'entrar a la sala, cosa que certament no havien pogut fer els companys que venien de la presó. Per tant, en fi, per exemple, treure certes conclusions desconnectades de la realitat, doncs bé, l'entenc perfectament i forma part de la vida, i és veritat, és una fotografia molt, una imatge molt plàstica i que s'hi pot treure molta punta, però que es pugui fer no vol dir que respongui a cap realitat.
El que també és cert és que no tots els polítics del Banc dels Acusats tenien la mateixa estratègia política durant el procés i durant el procés judicial. Hi va haver certa tensió durant el judici o van formar un bloc en comú?
No, tensió no n'hi va haver en cap moment, entre altres coses, perquè els advocats de les defenses van treballar de forma molt coordinada entre ells. I tampoc jo no participo d'aquest debat que hi ha sobre la defensa tècnica i la defensa política, perquè més enllà de l'etiqueta que cadascú es volgués penjar, perquè és veritat que hi havia defenses que tenien molt d'interès en posar-se una etiqueta de defensa tècnica i d'altres que tenien molt d'interès en posar-se l'etiqueta de defensa política, la realitat és que tots van fer defenses molt similars, perquè davant d'acusacions de delictes polítics com és el de la rebel·lió o el de la sedició, que estan connectats inexcusablement amb qüestions polítiques, necessàriament quan es fa la defensa d'una qüestió política han de sortir arguments polítics i aquests els van fer servir tots de punta a punta. I alhora és evident que en un judici complex com aquest també hi ha molts elements que tenen a veure amb qüestions processals i, per tant, amb plantejaments més tècnics que també els van fer servir tots. Per tant, jo crec que aquesta diferenciació responia a una simplificació de la realitat en el que, efectivament, vam constatar que a molts ja els hi anava bé portar l'etiqueta de defensa política i en d'altres els anava bé portar l'etiqueta de defensa tècnica, però a la pràctica jo crec que no hi va haver grans diferències en les defenses. Una cosa diferent és el to que utilitzessin els acusats, que en aquest cas potser sí que hi havia acusats que tenien un plantejament clarament més polític, però aquí es donava la paradoxa que una cosa era el to de l'acusat i l'altra era el to del seu advocat.
Evidentment, tota aquella plena política acusada davant del Suprem tenia molta força. És per això que té la sensació, o no potser, que s'ha deixat de banda o en segon pla diferents encausats per manifestacions, per tuits, per cançons?
No sé exactament què vols dir amb això.
Tot el procés judicial no només ha anat contra polítics. Hem vist rapers empresonats o a l'exili, hem vist gent que ha participat en manifestacions actualment de Tsunami Democràtic que han estat detinguts, hem vist gent detinguda pels seus tuits. Això ha quedat una mica com apartat?
Bé, suposo que en la mesura en què els protagonistes d'aquestes accions o d'aquests episodis són menys coneguts, és possible que el focus mediàtic, que això en tot cas ho decidiran els mitjans de comunicació, no els interessats.
S'ha tocat el rebre, ja.
No, en fi, sembla que és una constatació en la que hi pots estar del tot d'acord. Al final, si una cosa és notícia o no ho és, no ho acostuma a decidir el protagonista, sinó ho acostumen a decidir els mitjans de comunicació. Però, en tot cas, aquest rosari de casos, el que demostren és una altra cosa, que també en el llibre intento subratllar i destacar, que és que estem davant d'una causa general contra l'independentisme. I una causa general no és un eslògan, és una figura jurídica, diguem-ne, que existeix quan s'utilitzen les eines de la justícia per perseguir una opció política legítima. I segurament això no ho hem visibilitzat d'una forma completa, perquè una de les prevencions que ha tingut el sistema judicial és intentar que no ho semblés, malgrat la pràctica ho sigui. I la prova és que és incomprensible, des del punt de vista jurídic, que uns mateixos fets estiguin alhora enjudiciats en quatre tribunals diferents, perquè en el cas del Tribunal Suprem es va jutjar a la presidenta del Parlament i a una part del govern, però alhora hi ha a l'Audiència Nacional un judici contra els Mossos d'Esquadra, el Tribunal Superior de Justícia un altre procediment contra els encausats que són diputats i en el jutjat 13 de Barcelona un procediment penal amb més de 30 persones encausades, acusades de diversos delictes, tots relacionats exactament amb els mateixos fets i, per tant, això se salta un dels principis essencials de les garanties en un estat de dret, que és que els mateixos fets els ha de jutjar un mateix tribunal. Podríem discutir quin d'aquests quatre és el competent per fer-ho, però és segur que n'hi ha tres que no ho són. I, per tant, si no s'haguessin saltat aquestes regles, segurament hauríem vist, fos el Tribunal Suprem o en un altre tribunal, un judici amb més de 60 persones involucrades, cosa que hauria, segur, ajudat molt a explicar que efectivament estàvem davant d'una persecució contra un plantejament polític, per més que es disfressi de dret penal.
Per tant, veu molt clarament una causa general contra l'independentisme.
És evident, hi ha hagut una voluntat explícita i sistemàtica de perseguir l'independentisme en tots els seus aspectes, d'intentar reprimir-lo i de donar un missatge a navegants, que es diu, per fer notar aquells que tinguin la temptació de defensar amb contundència les seves posicions, doncs que l'Estat respondrà amb la presó i amb els tribunals. I això es pot dir de moltes maneres, però és evident que és una causa general contra l'independentisme, perquè s'intenta combatre amb els tribunals allò que en un estat de dret valent i consolidat es defensaria en els parlaments.
Hem dit que parlaríem de la Fiscalia, per tant, quina explicació li dona que la Fiscalia estigués tan poc preparada o semblés tan poc preparada davant d'aquest judici?
Bé, la Fiscalia feia el relat que prèviament havia fet la Guàrdia Civil en els seus atestats. La Guàrdia Civil, amb el coronel Daniel Baena al capdavant durant tota aquesta instrucció i per alimentar els diferents procediments judicials dels jutjats que abans dèiem, ha redactat desenes i desenes i desenes d'informes basats justament en aquest relat de la rebel·lió, intentant fer visible una violència que no va existir, retorçant les interpretacions i fent moltes vegades pures suposicions i conjectures que són pròpies de la fantasia, moltes vegades. Doncs, per alguna raó, la Fiscalia, en aquest cas, va acceptar cegues aquest relat i el defensava sense connectar-lo amb la realitat davant del judici en el Tribunal Suprem, i això feia que, evidentment, una vegada allà es podien contrastar les opinions, aquest relat topava amb la realitat, i per això a tots els que vivim a Catalunya i coneixem com va anar la tardor del 2017 a Catalunya, ens grinyolava molt aquell relat, i ells insistien una vegada i una altra en intentar que allò que fa, que és que el paper ho aguanta tot, es convertís en la realitat, i no per repetir-ho mil vegades una mentida s'acaba convertint en una veritat.
Anem a repassar més personatges claus d'aquell judici. Mirat per televisió, donava la sensació, es va comentar molt des de Barcelona, des dels mitjans de comunicació, que cada cop que Ana Maria Seoane,
Rosa Maria
Seoane, l'advocada general de l'Estat, obria la boca, Marchena fotia així com una mica clatellada, diguem-ne.
Doncs les primeres setmanes era exactament així. És veritat que l'advocada de l'Estat no és una persona que tingués una experiència llarga en judicis de l'àmbit penal, perquè la seva trajectòria professional s'havia centrat més en altres àmbits del dret, com el dret administratiu. De fet, abans de fer aquesta funció, ella era l'advocada d'Adif, d'una empresa pública dedicada al sector ferroviari, i per tant no vol dir que no tingués coneixements profuns, que jo crec que els tenia, sobre la matèria, però és veritat que tenia poca pràctica processal a l'hora, per exemple, de fer un interrogatori. I això va portar moltes vegades el president del tribunal a tenir intervencions que eren a vegades fins i tot que ens incomodaven a tots per abruptes i desproporcionades. Jo crec que aquesta va ser la realitat de la primera meitat del judici, i a mesura que va avançar el judici, potser perquè el president del tribunal va veure que s'havia passat de frenada més d'una vegada i perquè segurament la senyora Seoane va agafar una mica més de pràctica, doncs segurament al final havien canviat una mica les coses.
Com que ja ens donava la seva opinió del paper de Vox com a acusació popular, deixi'm preguntar-li què n'opina del paper de l'acusació popular als judicis. És una figura que s'ha de suprimir o no?
Bé, jo crec que és una figura que pot tenir sentit en determinats aspectes, però és clar que quan es tracta de judicis que tenen un clar contingut polític, que hi hagi un partit com a acusació popular és una manera d'alterar la lògica de l'acusació, perquè aquell partit no té cap voluntat d'aclarir els fets per saber exactament què és el que va passar, sinó que la voluntat que té és treure'n un rèdit partidista, un rèdit que connecti amb el seu discurs, amb independència de si això té alguna cosa a veure o no amb els fets que s'estan discutint. Per tant, en les qüestions que tenen una clara connotació política, que una de les acusacions sigui un partit polític, a mi em sembla un plantejament erroni. sigui quin sigui el partit polític, per tant, l'acusació popular jo crec que té sentit en determinats aspectes, quan, no sé, quan una associació veïnal defensa un interès públic col·lectiu, però no quan l'acusació en un procés penal que pot portar gent a la presó s'utilitza en benefici d'un discurs d'un partit polític concret.
Si m'ho deixa dir, deixi'm fer còmplices també als oients. Avui agafàvem una mica el conseller contrapeu, perquè ja ho saben els oients que demanem sempre al convidat dues cançons importants pel protagonista. Normalment agafem de contrapeu els protagonistes perquè no s'ho esperen. Avui decidia que havíem d'escoltar el cant dels ocells. Per què?
Bé, efectivament m'heu enganxat a contrapeu i no sóc d'aquelles persones que té doncs una llista de cançons de referència que l'han marcat en la seva vida. Potser m'han marcat altres coses que no són la música. El cant dels ocells és una melodia que sempre m'ha generat una gran emoció i m'evoca moltes coses. M'evoca des dels comiats, quan mor alguna persona, però també m'evoca a un personatge que és Pau Casals, que és un català universal, el seu discurs davant de les Nacions Unides, i per tant és una melodia, primer, que m'agrada molt, em genera, diguem-ne, molta satisfacció escoltar-la, i l'altra em sembla que és, en certa manera, també un himne de Catalunya, però per les vivències personals i no tan col·lectives, no?
Un himne per Catalunya, el cant dels ocells. I destaca en el llibre, conseller, també, que una de les poques coses bones que haurà tingut aquest judici serà l'amistat amb ell. Parla d'en Natius.
Sí.
Joan Ignasi i Helena.
Sí, amb ell i amb d'altres persones, però amb el Joan Ignasi especialment, perquè el Joan Ignasi, que va ajudar sobretot els companys que eren a la presó i que són a la presó, poder ser la seva veu portes enfora per interpretar i donar les claus del que anava passant durant els 4 mesos de judici. Amb ell hi vaig compartir, doncs, en fi, tots aquests 4 mesos ens coneixíem d'abans, però no prou com per considerar-nos amics, i és veritat que aquests mesos, doncs, és clar, ens van permetre compartir moltes coses i una de les coses que n'ha quedat és l'amistat.
O també escriu en el llibre: compartir una cel·la deu ser una de les experiències més insòlites amb una persona. I vostè la va compartir amb Oriol Junqueras.
Exacte, durant 32 dies i 32 nits. De fet, compartíem a la primera estada a Estremera, que va començar el 2 de novembre del 17 i va acabar el 4 de desembre. Doncs a mi em va tocar, per atzar, i a ell també, per atzar, compartir cel·la amb l'Oriol Junqueras, i és clar, viure 16 hores del dia tancats en una cel·la d'11 metres quadrats, doncs evidentment genera una relació molt especial i una relació de confiança absoluta, perquè jo crec que la relació és de confiança absoluta o de desconfiança absoluta, perquè realment la convivència en aquell context i en aquell estat emocional, doncs, és veritablement molt, molt singular.
Ha conegut un altre Oriol Junqueras?
Home, l'he conegut de veritat, perquè jo el coneixia el personatge, diguem-ne, i tenia, havia tingut prou relació, però al final és, suposo que en situacions molt més íntimes, molt més extremes i de confiança, que és quan coneixes a la persona. I està clar, jo crec que sóc de les persones que fruit d'aquesta circumstància, millor deu conèixer l'Oriol i no puc dir que hagi descobert una persona que no conegués, però segur que l'he conegut molt millor, i tant que sí.
Per tant, té amics que han estat més amics o amics que han deixat de ser-ho, no només a causa del procés, sinó a causa del procés judicial?
No tinc aquesta consciència. El que sí que he pogut constatar és que la gent d'aquí em refiava, i és moltíssima, s'ha entregat i s'ha volcat durant tot el temps que he estat sota la pressió de, primer de la presó, després d'esperar el judici, de celebrar el judici, després de la sentència, i el llibre també aprofito per parlar-ne amb molts d'ells. Realment l'agraïment a moltíssimes persones és un agraïment sincer i infinit, perquè he vist com s'han desviscut per ajudar-me a mi quan ha calgut, i sobretot per ajudar també a la família, perquè quan estàs a la presó tu mateix ja t'espaviles al final, i ningú millor que tu es pot ajudar a si mateix, no? Però el que fas és patir molt pels de fora, i per tant saber que hi ha molta gent que els ajuda i que els ajudarà sempre que faci falta, això evidentment genera molta tranquil·litat i alhora molt agraïment.
Em parlava d'Oriol Junqueras com a la persona i com al personatge. Mm-hmm. També ho fan al llibre parlant de l'exconseller Santi Vila.
Mm-hmm. Exacte, de fet és l'única vegada que ho expresso així, no? Ara m'ha sortit això de la persona i el personatge, així en el cas del Santi, la forma de descriure'l és aquesta. Hi ha un Santi Vila que és la persona i un Santi Vila que és el personatge, i en aquest cas doncs no sempre coincideixen. Jo amb el Santi Vila, la persona, diguem-ne, hi tinc una relació personal més que correcta, ja abans del judici, que també evidentment el vam compartir molt, molt de prop, igual que amb la Meritxell Borràs, i el Santi Vila personatge, doncs és això, un personatge que, en fi, té una manera de fer que no sempre podria compartir, i uns posicionaments polítics doncs, que dels quals n'estic en general bastant allunyat.
I han xocat molt amb en Santi Vila, la plana de govern que va ser acusada?
No en tinc consciència, això segurament ens ho explicaria més ell directament, la vivència que hagi tingut sobre això.
A parer seu, ha quedat desacreditada la justícia espanyola o l'ha anomenat Deep State?
Bé, home, la justícia espanyola segur. El Deep State, com que és Deep, costa de saber exactament què és, tot i que algunes pistes en tenim. La justícia espanyola
forma part d'aquest Deep State?
No exactament, però el Deep State és evident que influeix sobre la justícia espanyola i té molts mecanismes per fer-ho. Està clar que la justícia espanyola ha perdut molts llençols en aquesta bugada, i de fet ja partia d'una molt mala salut, perquè i crec que també, i crec perquè ara ja fa uns mesos i no ho he revisat, però en tot cas és un argument o una dada que he fet servir quan era conseller, la feia servir moltes vegades, la credibilitat de la justícia espanyola ja de fa molt temps està sota mínims. De fet, quan la Unió Europea, a través d'aquest instrument que és l'Eurostat, fa enquestes de valoració dels diferents aspectes en el conjunt d'estats de la Unió Europea, quan als ciutadans de l'estat espanyol se'ls hi pregunta si consideren que en el seu estat la llei s'aplica de forma igual per tothom, en la darrera enquesta només el 15% dels ciutadans consideraven que a l'estat espanyol la llei s'aplica de forma igual per tothom, quan en estats com Alemanya o com Dinamarca són el 75% que creuen que els tribunals apliquen la llei de forma igual per tothom. Clar, això situa Espanya en el lloc 28 de 28, o sigui, l'últim, que ara milloraran posicions després del Brexit i seran el 27 de 27. Però això ja és un reflex de la falta de confiança dels ciutadans amb la justícia. Evidentment, després de tots aquests episodis en què hi ha hagut una vivència, fins i tot per part d'aquells que ho neguen, clara, de que la justícia serveix moltes vegades. Quan parlem de justícia em refereixo als alts tribunals, no em refereixo a la majoria de jutges i tribunals que hi ha, que segur que fan la seva feina tan bé com són capaços, sinó quan hi ha qüestions, diríem, d'estat, en aquest cas la justícia s'assembla més a la política que la justícia, ho hem vist en múltiples episodis, ho hem vist recentment, i m'agrada també recordar la frase d'un jurista italià que diu que quan la política entra per la porta del tribunal, la justícia salta per la finestra, i és exactament el que passa en els tribunals espanyols, en part també per la forma com s'elegeixen aquest tipus de tribunals, en què n'hem vist exemples també no massa llunyans de com es fan canvis de cromos a l'hora de decidir, per exemple, qui composa el Consell General del Poder Judicial. I, de fet, pocs mesos abans del Suprem, potser molts oients recordaran aquell episodi en el que es va revelar el contingut d'un missatge d'un senador del PP presumint que controlarien la sala segona, la sala penal del Suprem, pel darrere. I, per tant, això jo crec que dona una dimensió exacta de quina és la confiança que hi podem tenir.
Deixem extreure encara una altra frase del llibre. Diu, van ser 22 mesos intensos que tenien l'objectiu inicial, moltes vegades repetit pel president en seu parlamentària, de passar de la postautonomia a la preindependència. Fins a quin punt s'ha aconseguit això?
Bé, s'ha avançat moltíssim, i exactament aquesta és la frase que el president Puigdemont va repetir moltes vegades. I jo crec que el que hem aconseguit aquests mesos, a part de coses que segur que no ens agraden, és fer més visible que mai la demanda d'una part molt important de la societat catalana, d'almenys la meitat de la societat catalana que demana poder ser un estat independent, però també hem posat de manifest en bona mesura una reivindicació que la majoria d'enquestes, les faci qui les faci, ho situen al 80% d'aquells catalans i catalanes que, sent independentistes o no, en un 80% diuen que la manera de resoldre això és votant, i votant en un referèndum. I, per tant, és clar que aquests anys que hem viscut, en el que segur que no totes les coses les podem posar en la llista de bones notícies o en l'actiu, sinó que algunes segur que formen part del passiu, però com a global és clar que aquest període que hem viscut serveix per fer més visible que mai un objectiu polític i un procés polític que ha donat els seus fruits, perquè a mi m'agrada recordar moltes vegades que en menys d'una dècada, i en el llibre insisteixo molt també, en menys d'una dècada l'independentisme com a projecte polític ha fet un avenç espectacular. Si ens situem a principis de la dècada, de l'any 2010, en el Parlament de Catalunya hi havia aproximadament el 10% de vot que donava suport a opcions independentistes i 14 diputats. Pocs anys després, aquell 10% és un 48 i aquells 14 diputats en són 70. Per tant, s'ha multiplicat per 5, i és justament aquest camí recorregut el que ens ha de servir per, primer, valorar que ja hem fet una part important del camí, segurament la més llarga, i ara ens en queda una de més curta, que és superar clarament la majoria del 50%, vull dir, un objectiu clar, que és el de superar aquest 50%, per fer visible a dins i a fora que hi ha més gent que vol una cosa que no pas que vol l'altra.
Eixamplar la base, se'n diu, eh?
Això, en podem dir eixamplar la base, en podem dir una majoria inapel·lable, que cadascú hi posi el nom que vulgui. A mi em sembla bé eixamplar la base, perquè efectivament, com més siguem, més fàcil ens serà d'explicar a dins, i insisteixo, sobretot a fora, que la majoria dels ciutadans de Catalunya volen la independència. I, per tant, aquest camí recorregut, deia, probablement n'hem fet una part molt important, que en distància deu ser el més llarg, però ara, per aquest objectiu de superar el 50%, probablement en distància el camí és més curt, però les dificultats són més grans, i això ho intento explicar en el llibre amb aquesta metàfora de l'Everest, no? En què segurament hem arribat a la cota dels 8.500 metres, ens en queden 300. Algú pot pensar, ostres, si n'hem fet 8.500, fer-ne 300 és molt fàcil. Doncs no. De fet, els 300 metres darrers són tant o més difícils que els 8.500 primers, i per tant el que caldrà és analitzar totes les condicions, les pròpies forces, la situació climatològica per poder fer el cim, i el que és més important, després poder tornar a baixar, perquè no n'hi ha prou en fer el cim, plantar la bandera i després no poder baixar. I és en aquest context en què l'independentisme té el gran repte d'intentar intentar posar-se d'acord en aquesta unitat estratègica per trobar les fortaleses i les febleses per fer aquest projecte guanyador.
Entenc que hi hagi una certa part de l'independentisme que estigui frustrat o dolgut.
Puc entendre que la frustració va en funció sempre de les expectatives i, per tant, puc entendre que hi hagi una part de l'independentisme que havia tingut l'expectativa de que aquest camí era més fàcil i més ràpid. En qualsevol cas, si això hi és, haurem de trobar la manera tots plegats de superar aquesta fase. El procés cap a la independència és un procés complicadíssim i això crec que ho sap tothom que ho vol saber. Més enllà de retrets o més enllà de fer valoracions sobre quines són les coses que s'haurien d'haver fet i no es van fer, jo sóc clarament del parer que el que ens ajuda més és mirar cap al futur i aprendre del passat, evidentment, i per tant, de tot el que hem viscut ara, el que hem de fer és aprendre'n allò que són fortaleses, aprendre'n també allò que són febleses per poder-les superar, veure quines són les oportunitats i veure també les debilitats. I per tant, el que correspon és saber trobar la manera en què amb un objectiu compartit, que ningú discuteix, que és el de la independència, i a més la independència en forma de república, cadascú, des del seu espai, pugui fer tot allò que ajudi a sumar, que ajudi a l'objectiu. I per fer-ho, doncs moltes vegades cal assumir contradiccions o cal entendre que els ritmes no sempre depenen de les ganes que un en té, sinó de les possibilitats reals que hi ha per materialitzar un objectiu polític. I és veritat que a Catalunya ens passa una altra cosa, que jo en dic l'independentisme a dues velocitats, que és segurament la diferència que hi ha entre aquella part de Catalunya on l'independentisme ja ha guanyat i fins i tot és hegemònic, perquè en qualsevol elecció doncs s'aconsegueixen percentatges que a vegades superen fins i tot el 70% del suport, i és un independentisme que no acaba d'entendre que com és que si ja han guanyat no passin les coses que passen quan algú ha guanyat. Però és que al costat d'aquesta realitat, que hi és, i jo, per exemple, que sóc de Vic, la conec molt bé, al costat d'aquesta realitat que existeix també n'hi ha una altra de realitat que existeix, que probablement la podem ubicar més en l'àrea metropolitana, on hi viu la majoria de la gent de Catalunya, on encara l'independentisme no ha guanyat, ha crescut moltíssim. I tornem amb allò que dèiem, en l'última dècada ha fet un avenç importantíssim perquè de ser testimonial i residual, avui és en la majoria de municipis la segona força política i per tant seria enganyar-se pensar que no s'ha avançat i pensar que no s'ha avançat molt, però també seria enganyar-se a pensar que s'ha avançat prou i, per tant, la dificultat que té l'independentisme o una de les dificultats, o si ho volem fer en positiu, un dels reptes que té l'independentisme és conjugar aquests dos ritmes de l'independentisme, el d'aquella Catalunya on l'independentisme ja ha guanyat i el d'aquella Catalunya on l'independentisme ha crescut molt però encara no ha guanyat o no té un pes prou determinant.
Quina valoració en fa, Carles Mundó, del sistema penitenciari actual català? I li dic perquè em semblaria absurd preguntar-li per la judicialització de la política, de la que se n'ha parlat i se'n seguirà parlant moltíssim, però deixi'm preguntar-li, s'ha polititzat el sistema penitenciari des dels grups polítics que han dit que hi havia favoritisme amb els presos polítics?
Bé, el que s'ha fet amb això és fer mentir i fer demagògia, perquè evidentment no s'ha tractat diferent a les persones en funció de qui són, però és veritat que hi ha persones que són diferents l'unes de les altres en quin sentit. Que algú se'ls hi critiqui si reben massa visites, en fi, això és desconèixer la realitat, perquè malauradament, i és molt llestimós que sigui així, la majoria dels presos que hi ha a les presons, a les catalanes i les que no són catalanes, és que pràcticament no reben cap visita. Si en aquest cas els presos polítics doncs, tenen una llista interminable de peticions de visita i tenen les persones que els volen visitar el dret a fer-ho, doncs és normal que quan mirem quantes visites han rebut uns o uns altres, això sigui diferent, però això no és perquè se'ls tracti amb cap privilegi hagi o se'ls hi faci cap favor, sinó simplement perquè la realitat d'uns interns i la d'uns altres és diferent. Per tant, intentar presentar, com ha fet els partits espanyols, jo diria gairebé sense excepció, com que estar a la presó és una situació de privilegi, com si estessin en un hotel. De fet, han fet la caricatura moltes vegades d'això de l'hotel Lledoners. És fastigós i és insultant haver d'escoltar això, perquè si creuen que és tan fantàstic anar a l'hotel Lledoners, que se n'hi vagin una temporada i ho comprovin.
Normalment ha parlat de deutes històrics quan al capdavant de la conselleria va aconseguir l'històric tancament de la Model, la reparació jurídica de les víctimes del franquisme.
Sí, bé, en l'etapa que vaig tenir l'honor de ser conseller de Justícia vam tenir l'oportunitat de poder tirar alguns projectes endavant que eren, en certa manera, icònics, com els dos que has esmentat. Tancar la presó Model de Barcelona era deixar enrere 113 anys d'història.
Per què va costar tants anys?
En fi, per moltes raons, i encara puc enumerar molt ràpidament, però era deixar enrere 113 anys d'història i 40 anys de promeses incomplertes, perquè des dels anys 70 que es prometia tancar la presó Model, va costar tancar la presó Model en alguns moments perquè no es podia, perquè segurament era difícil poder reubicar els interns que hi havia en altres presons per falta de disponibilitat, i quan es podia, doncs potser va faltar la determinació política per tirar-ho endavant, perquè un dels grans reptes que tenia el tancament de la presó Model era la gestió dels funcionaris, del personal, que previsiblement presentarien una batalla dura, i potser no tothom va valorar que tenia sentit afrontar aquesta situació.
La segona cançó que ens demanava avui el conseller Carles Mundó era aquesta, l'Estaca Lluís Llach.
La viciseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus les...
Una de les frases més repetides durant aquell judici, més icòniques potser, va ser la de Jordi Cuixart quan va dir: ho tornarem a fer. Carles Mundó ho tornaria a fer?
Jo, quan el Jordi deia això, no sé exactament a què es referia, però jo sí que puc dir el que tornaria a fer, que és que tornaria a prendre, evidentment, tots els riscos que vam prendre perquè els ciutadans de Catalunya poguessin votar, i així ho vam fer amb tota la intensitat que vam ser capaços, i per tant, sí, jo no tinc cap mena de càrrec de consciència, al contrari, un orgull immens d'haver pogut empènyer dins del govern per fer possible el referèndum de l'1 d'octubre, fer possible que els ciutadans poguessin votar i fer visible una qüestió política que amb accions polítiques com el referèndum de l'1 d'octubre han permès que mig món sàpiga que aquesta reivindicació existeix.
Tornaria a la política si se li demanés?
Jo tinc vocació política innegable, i alhora la vida és molt llarga. De fet, m'ho han demanat insistentment, però jo crec que he pogut participar d'una etapa. Tinc 43 anys, la vida és molt llarga, em sento molt jove, i per tant jo no he dit mai que no tornaré a la política. El que segur que no ho faré és a curt termini, per moltes raons que també tenen a veure amb qüestions personals i professionals, però que evidentment amb els anys de vida que em queden per davant, jo crec que seria enganyar-me a mi mateix, afirmar que no tornaré a la política institucional. La política, el compromís polític, no l'he deixat. Per tant, quan molta gent em diu: has deixat la política? No, he deixat la política institucional, però no he deixat la política activa ni el compromís polític, evidentment.
Del judici endavant, el referèndum inevitable és inevitable?
Jo estic convençut que sí. De fet, jo crec que com a objectiu polític l'hem de fer inevitable, perquè una qüestió com la de la independència de Catalunya segur que només es pot resoldre a les urnes, i també sabem que es pugui resoldre a les urnes no dependrà de la capacitat que tinguem de convèncer a l'altra part, en aquest cas l'Estat espanyol, de posar unes urnes per escoltar la gent, sinó que l'Estat espanyol només acabarà posant les urnes quan no hi tingui més remei. No ho farà ni per convenciment ni per voluntat, ho farà perquè consideri que és inevitable, perquè hi hagi prou gent a Catalunya i perquè la situació política sigui prou compromesa i prou complexa com perquè l'única sortida possible sigui deixar que els ciutadans decideixin.
Per tant, encara que no sigui acordat?
Jo crec que l'objectiu principal que hem de tenir perquè sigui útil i perquè concerneixi en aquells que volen votar que sí i que volen votar que no és que sigui acordat el referèndum i, per tant, crec que totes les energies les hem de dedicar a fer possible que el referèndum sigui acordat i que aquest referèndum que avui és impossible demà sigui inevitable.
Conseller Carles Mundó, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins aviat, gràcies.